Bon dia, em dic Benjamí Villoslada i sóc vitòleg tecno-optimista. Benvinguts en el quart capítol de la quarta temporada que varen gravar el dia 8 de març amb en David Martín, més conegut a Twitter com a Radurdín. Continuo amb la ratxa de capítols gravats però no publicats perquè els gravem quan podem, perquè l'agenda ens ho permet, i els publico més o menys un al mes, perquè trobo que de capítols setmanals de podcast bons n'hi ha molts i no vull atabalar la vostra agenda setmanal, així que m'atreveixo només amb la vostra agenda mensual. El capítol d'avui és una conversa sobre administració digital. En David està al costat de la ciutadania com a representant d'una empresa molt grossa que contracta amb l'administració i que ha de fer molts tràmits, i jo doncs explico la meva experiència d'haver passat per un govern regional, el de les Illes Balears, com a director general justament del desenvolupament de la tecnologia d'administració digital. En algun moment del mes de febrer, a finals de febrer, per Twitter vàrem tenir una conversa de moltes amb en David, amb en Radurdín, sobre administració digital, i la vàrem tallar. I la vàrem tallar dient que era massa complicat per tractar-lo a Twitter i que, bé, doncs, per què no gravar-ne un capítol de podcast? En David comença plantejant un tema interessant que prou gent es pregunta i que és per què no compartim software entre les administracions públiques. Jo no ho contesto immediatament perquè és tan complexa que primer cal posar context, explicar quin és el context o la cultura que fa que les coses a l'administració pública siguin com són. I no ho justifico, ho explico, perquè crec que s'ha d'explicar. La part grossa de la ciutadania no ha vist com funciona l'administració internament i desconeix quina és la cultura. I després d'haver-ho vist, doncs, a mi m'agrada comunicar i explicar les coses. I d'això va més o menys el capítol d'avui. Explicar com es veuen les coses des d'un costat i des de l'altre, com moltes coses no són només tecnologia, també hi ha cultura, i que sí, s'ha de canviar moltíssim, tant la tecnologia com la cultura. I no serà fàcil. Moltes gràcies per escoltar-nos.
Estan més acostumats. Jo fins i tot, jo quan estava portant les licitacions aquí de mitja Espanya, perquè jo portava, bueno, mitja Espanya a nivell geogràfic era més de mitja, perquè era des de Galícia a Andalusia, traient les dues Castelles, Madrid i Extremadura, i Canàries ho portava tot el tema de licitació de manteniment i neteja. Aleshores, jo ja estava en remot tot el dia, perquè estava tot el dia parlant amb la gent que tenim a Galícia, la gent que tenim a Bilbao, la gent que tenim a València, la gent que tenim a Aragó, Andalusia, i jo estava molt acostumat a treballar així. Per mi no ha estat un gran canvi, haig de dir. Vale? Sí que és veritat que hi ha companys que sí que és un suposat un gran canvi per ells. Per mi no ho ha suposat, haig de dir. No és un gran tema, la veritat.
I amb quins equips de videoconferència?
Mira, hem provat de tot. Vam començar amb Life Size fa molt de temps. I fins i tot van muntar la sala, està muntada en Life Size. El que passa que després ja es va fer, l'empresa va fer una aposta molt forta pel tema Microsoft i pel tema Teams i el SharePoint i tot això, i t'haig de dir que va molt bé, les coses com són. O sigui, jo era un pro Linux quan era més jove, ara que em dedico més a ser més pràctic, em va molt bé, haig de dir que va molt bé el tema Microsoft. I realment han tret un molt bon producte, i ara mateix el Teams és el que més utilitzem tot el dia, a més és tot el dia, perquè ja et dic que és continu. I va força bé, jo estic content i va força bé. L'únic problema que tindrem serà ara que quan anem a la nova oficina ens trobaran als despatxos, i això de poder fer el que estic fent ara, parlar sense auriculars i tal, serà bastant més complicat. Però bueno, haurem de veure com ho organitzem. Perquè estarem a Pradera, aquestes noves organitzacions de tothom en pradera, molt maques a priori, sí, però quan has estat tot el dia enganxat al telèfon és un altre món.
Clar, 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 no. És que això de que hi hagi ara fibra a totes les cases ha fet que el despatx vagi cap a les cases. Abans, sí, fa uns anys hi havia sales de videoconferències específiques a les empreses i amb uns muntatges d'unes càmeres prou interessants. Sí, es movien i hi havia càmeres que buscaven, t'enfocaven i buscaven l'objectiu si movies per la sala fent una presentació.
Sí, correcte.
Tot això tornarà a les cases, també, diuen els experts, però en forma de metavers.
No ho sé. El problema és que ara, fent servir les càmeres aquestes que porten els portàtils, que la majoria són bastant dolentotes, i aleshores...
Sí, 720 o 740, ara no me'n recordo.
Sí, sí, tal, i...
Bé, els darrers d'Apple ja tenen 1000, ja són HD, i això farà que tothom posi HD, que és el que sol passar sempre, perquè volen semblar-se amb els MacBook.
No ho sé, però sí que és veritat que la qualitat, i evidentment teníem una fibra dedicada només a la videoconferència, perquè teníem problemes, clar, el problema és que si tens dues línies de fibra i una línia de fibra és a compartir videoconferència i la resta de l'oficina de tirar de la línia es queda en curs, vam posar una segona línia dedicada només a vídeo, que, amb el que estava desaprofitada la major part del temps, però clar, per aquest tipus, l'oficina que tenim aquí a Barcelona són 40. I per un tipus d'oficina d'aquest volum, fer un balanceig de càrrega i coses d'aquestes, els marxava de les mans. No els valia la pena el preu. Valia més pagar una línia independent i fora, i no complicar-se.
Sí, sí. Vull dir que quan t'ho he preguntat ja pensava en videoconferència, no pensava que estiguessis penjat al telèfon, que això ja seria els altres 10 anys més enrere.
Bueno, estupendria, eh? Fa 5 anys feien moltes coses, feien per telèfon i enviaves la fulla d'Excel que tothom havia de veure... i cadascú obria la fulla d'extra del seu ordinador i anava veient al mateix temps. Això no fa tant de temps, haig de dir.
Va haver una època de tenir aquelles menes d'estrelles enmig de la taula que feien d'altaveu i micròfon al mateix temps quan hi havia un grup perquè no tothom hagués d'estar aguantant el telèfon o bé també els sense mans. Hi havia... Quan cadascú estava en el seu despatx eren els sense mans i quan estaven tots al voltant d'una taula amb una altra taula remota eren els altaveus i micròfons aquells centrals a mig de la taula.
Sí, bueno, jo faig servir un d'aquestos que són molt còmodes, la veritat, per vídeos i tal, per no haver d'estar amb auriculars. Clar, quan estàs a una vídeo que dura 4, 5, 6 hores, els auriculars són impossibles de portar-los, és insuportable, la veritat. I més ja veus en anglès, saps que estàs allà, no puc estar tot el dia amb això així, però bueno.
En diversos accents i... No, és una experiència. I per això, com estàs en una empresa grossa, m'agrada preguntar-ho. Això ja ho he posat a gravar fa 9 minuts.
Sí, no ho he vist,
un comptador aquí dalt. Ja me diràs a partir de quin moment es pot publicar.
Tot el que vulguis, Benjamí, no hi ha problema.
No sé si vols dir quina empresa i quina posició.
Ara mateix estic com a responsable d'ofertes per internacional. És una empresa d'aquestes multiserveis molt grans. Estem al top 5 d'Espanya a nivell serveis. ¿Vale? I una d'aquestes grans empreses que tenen matriu constructora, però que ara s'han reconvertit en empreses concessionals. I fins a l'octubre estava portant, com et deia, tot el que és la part de licitacions a manteniment, neteja, serveis socials, a mitja Espanya ben llarga. I realment és un món també per descobrir la licitació. Jo sí que ho saps perquè s'ha estat a la banda pública. És complexa, és interessant i des del punt de vista digital han fet una gran evolució, és veritat. No sé si quan tu estaves era el moment en què es va començar, però hem fet un salt enorme. O sigui, de matar arbres indiscriminadament per presentar baguls plens de paper, que era horrorós, ara que estem presentant, es presenten arxius digitals, es presenten un PDF, limitat a pàgines a més, perquè o a volum, perquè si no tal, i el salt ha estat molt, molt, molt important.
Parlant d'eines, estem gravant el podcast amb el Zencaster. És una eina que els darrers 3 capítols ja l'he emprat. Grava en el teu costat en local. Vull dir, quan acabem hauràs d'esperar una miqueta a que acabi de pujar al teu costat cap al cloud, perquè jo me'l trobaré en el cloud. Pots escollir el teu compte entre els diferents clouds i puja els MP3-os amb pistes diferents. Tu la teva, pel teu costat en local, jo la meva pel meu costat i després les ajunto per editar. I com hi ha aquest segon de retard, les conferències per internet, perquè vulguis o no, em sembla que la teva connexió Tu estàs a Barcelona, però la nostra de Mallorca va parar a Madrid, al punt neutre, i després, des del punt neutre, se'n va cap a una altra vegada a Mallorca, i en el teu cas, possiblement, a Madrid per trobar-se amb la meva, i la velocitat de la llum té les seves limitacions, i aquestes limitacions fa que hi hagi un segon, i de vegades ens trepitgem. Doncs a l'haver dues pistes es pot arreglar el que no trepitgin, per exemple.
No, sí que és veritat, el meu està passant ara mateix. Fa una volta, alguna vegada que hem tingut problemes de connexió i tal, fas allò de veure net com fic i veure per on van les això, i donen unes voltes tremendes, 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 perquè és veritat que, clar, aquest tipus d'empresa té molts pròxims intermitjos per evitar problemes. En aquest moment estem, no diria que en alerta, però estem molt, molt en alerta amb el tema del phishing i tot això, que hem tingut problemes fins i tot també, i, yeah. I bueno, és una qüestió que és important ara mateix.
Qualsevol connexió passa per molts llocs, hi ha uns retards que es nota amb els diàlegs i això que de vegades quedava malament se solucionen coses com aquesta. Ho dic perquè així ho lliguem amb coses que parlàvem fins ara, eines per fer coses en remot, com ara una videoconferència des de Lloseta a Mallorca, que serà podcast, i ja hi ha eines pensades per la veu, pel podcast, per sincronitzar bé les coses, i moltes més que ens sortiran.
I tant.
El motiu de la xerrada és que ens per Twitter un dia ens llançàrem a parlar de problemes per treballar amb l'administració digital. Correcte. En algun moment vas dir que Twitter no era el lloc per explicar coses tan complexes i van dir, doncs fem un podcast.
No ho és. Jo deixant de banda la part d'administració digital per l'usuari privat, per la persona, vale? Que tots ens hem trobat fer alguna gestió i tornar-nos bojos amb els temes de compatibilitat de software i del Java aquest que no entra o l'altre que no funciona i coses d'aquest estil. A la part de la relació amb l'administració pública encara és més complexa des del punt de vista de l'empresa, perquè no treballes només amb una. O sigui, l'usuari domèstic, el que pot treballar, és amb una, dos, tres, quatre, cinc organismes, com a molt. Però quan estàs a la banda que està ja de licitació pública, estàs treballant com a mínim amb 17 comunitats autònomes i després tots els organismes que depenen d'aquestes, els ajuntaments i tota empresa pública participada. Això significa bastant, bastant, bastants problemes a l'hora de compatibilitzar tot el teu sistema. Realment és un tema interessant i complex al mateix temps.
Abans em deies si havia viscut el temps que vaig estar a l'administració el canvi del software de licitacions, i sí, ho vaig veure de forma absolutament sobtada, perquè va sortir una llei que ja s'estava cuinant des de feia temps. Aquesta llei va obligar a que se canviés el sistema de contractació. El govern de les Illes, en aquest cas, no tenia res i vàrem agafar el de l'Estat. I allà hi pots, si vas a la plataforma de contractació de l'Estado, veuràs que hi ha diferents governs autonòmics. Llavors es va començar a parlar de la contractació nostra pròpia perquè encaixés més amb els nostres fluxos de treball, i així es va quedar parlant-ho, perquè és molt complexa arribar a executar i a més no només executar sinó posar en marxa. Amb una administració és el que em van dir quan vaig arribar, és com si fos parlaven d'una bola, no? Una bola molt, molt, molt grossa que en sort que va tirant amb un pes i amb una inèrcia molt grossa va tirant recte, i amb una miqueta de sort durant els 4 anys la torçaràs un mil·límetre cap a l'esquerra o cap a la dreta. Correcte. Amb les conseqüències que això significarà després, perquè aquesta bola trepitjarà coses que no estaven previstes, només un mil·límetre, sí. Però no podràs gaire cosa més. Això ja t'ho diuen ells,
sí.
Directament, i t'ho diuen funcionaris que porten allà 30 anys i que han vist molts directors generals, molts governs, molts consellers en ganes de canviar coses i que, doncs, et descobreixen quan fa un any que no és tan fàcil. I llavors, què passa? S'ha de fer un software de contractació propi, i depèn del govern, ho té més fàcil o més difícil. perquè qui l'ha de fer és l'organisme de contratació, el que governa la contratació sol estar a Hisenda, sol ser intervenció, s'hauran d'encarregar ells, i hi ha governs que tenen un departament propi d'informàtica per cada conselleria i de vegades per algunes direccions generals, i n'hi ha d'altres que tenen tota la informàtica centralitzada en un sol lloc. Llavors, quan està centralitzada en un sol lloc, les agilitats són unes, i quan està distribuïda són unes altres. I en aquest cas, doncs, si ho havia de fer, s'havia de fer a Hisenda, havíem possiblement de fer abans una petita revolució a Hisenda com per fer un software tan complex, perquè és força complex. Així que ens varen quedar pensant en com arrencar un bon software de contractació propi, perquè ja teníem molts elements propis, també degut a lleis. L'administració sovint fa coses, pega salts importants, o per desastres o per lleis. No per tecnologia, per voler millorar les coses. És perquè hi ha una llei que ho exigeix. És el codi font dels funcionaris, és la llei. Llavors ells executen llei, i si hi ha una llei que ho diu, es fa, sí o sí. I si no prepares primer les lleis, doncs els canvis tecnològics no es fan, perquè la tecnologia, això t'ho repeteixen en molts de llocs, no és un objectiu, és una eina, és un mitjà. I aquesta frase que no és un objectiu, sinó que és una eina, està al darrere del fracàs de la majoria d'empreses privades, que si no agafen la tecnologia com una cosa que està al centre, i que se converteixen en empreses tecnològiques, acaben fracassant, perquè tot el que pugui ser software serà software, els governs també. I si no ho agafes com una cosa important, acabaràs tancant, siguent una empresa pública, diguéssim, pública, és que ho estic dient en el sentit americà, una empresa privada, una empresa que està en el mercat. Allà se diuen públiques. Una empresa que és privada tancarà si no posa la informàtica com a centre, si no es torna tecnològica, i en canvi un govern no tancarà. La ciutadania, al final, si no ho pot fer en digital, acabarà doncs, imprimint a sobre de paper i presentant-se a la finestreta i esperant que aquell tràmit passi i que no tornis a necessitar-ne un altre en molt de temps.
Jo d'entrada el que qüestiono, Benjamí, és que hagis de tenir el teu propi software. Perquè, mira, estic veient ara, que, com et deia, estic en internacional, estic veient a Colòmbia, per exemple, des del Ministeri de Justícia fins al poble més petit per servir el SECOP, el Sistema de Contratació de Colòmbia, i tots tenen el mateix software, tots fan servir el mateix, tot funciona igual. Per tant, el licitador que està treballant, licitador i el ciutadà que vol consultar informació que està allà penjada, tot funciona igual, sap on anar a buscar una informació, tenen unes APIs obertes que et permeten xuclar la informació i fer-te tu el teu propi business intelligence i la teva pròpia informació i extreure la informació. I està ben feta, a més, està correctament formatejada, que és un altre tema que estàvem parlant, que ara si vols en parlem un altre cop. I tens unes maneres de tenir tota la informació en un mateix lloc. Aquí, ara mateix, cada plataforma té, cada comunitat, no totes, però cadascuna, quasi té la seva plataforma. Això significa que a l'hora de voler fer un seguiment és impossible. Cadascú treballa d'una manera diferent. Cadascú té uns requeriments tècnics diferents. Cadascú pot ser un que et demani el Java 1, 2, 3, 4 i l'altre et demani el Java 1, 2, 3, 5. I no siguin incompatibles els dos. Això és un problemón quan ets una empresa que estàs treballant a les 17 autonomies, amb els 500 ajuntaments més grans, amb les 400 diputacions i amb els 200 empreses públiques. És materialment impossible treballar d'aquesta manera. Perquè és que al final tot acaba consumint recursos, i són recursos que no és només una empresa. És una empresa, però és de les 20 que es presenten amb aquella licitació. I al final és horrorós. No et puc enganyar, és horrorós la quantitat d'esforç que s'ha de dedicar. Tenir màquines virtuals per poder presentar les coses, que no s'embruti el no sé què, i s'ha de presentar en aquesta administració, té una màquina virtual específica per a aquella administració. Ens ha complicat molt el tema de les... És veritat que ens estem estalviant imprimir molt de paper, això és veritat, perquè jo ara tinc dos armaris plens de carpetes que presentava abans els documents en paper, i tindre també plens de carpetes que no sé què fer-ne ara, perquè és que no el faig servir. Però sí que és veritat que aquesta obsessió que hem tingut de voler tenir cadascú el seu propi software ha complicat molt la vida. Ha complicat molt, molt, molt la vida. I hi ha administracions que han fet un software molt bo. Jo, per exemple, amb GenCat han fet un software molt bo. Sé que tenen un departament específic i que tenen una direcció específica per a la tecnologia i s'hi han dedicat i que es nota molt, vale? Està molt treballat. Hi ha altres llocs que, de veritat, fa angúnia entrar segons quines plataformes de contractació. I és un
bàsicament, a l'Estat tens la Generalitat, que té una bona organització, el CTITI.
Sí.
Tens el govern basc, que també té una agència per la tecnologia.
Pues l'aplicació del govern basc, ja et dic jo, que deixa bastant que...
I per el tercer que ho té força ben muntat és Galícia, que la va muntar l'agència no fa gaire. No fa gaire, vull dir, a època Feijó.
Porta 20 anys, eh? No ho sé, jo.
És que amb l'administració, te deien, és que no fa gaire. I dius, ja porteu bastants anys. Però Madrid ho estava també muntant una bona agència, un bon servei central, i altres governs eren més clàssics i tot depenia de les conselleries on anés a parar cada cosa i el ben coordinades que estiguessin, perquè això és una altra història. Dintre d'un govern, cada conselleria és com si fos una empresa. Una empresa, però amb diversos CEOs. Cada director general és un CEO que pot tenir el seu criteri i que el seu jefe, que és el conseller, el deixa fer perquè doncs, tantes coses no hi pot estar a sobre. No? I són càrrecs, com es diu, de confiança. La qual cosa tens un president de l'empresa, de les 17 empreses, o 10 o 12, depèn de cada govern autonòmic i la quantitat de direccions generals i de conselleries que faci. Conselleries són les empreses que tenen moltes subempreses del mateix grup dirigides pels seus CEOs. Llavors tens com a 45 CEOs, en el cas del govern de les Illes Balears, en diferents criteris. I si la tecnologia està repartida entre aquests diferents llocs, costa bastant posar d'acord a tanta gent. En canvi, si tens una organització única, grossa, com el cas de Galícia, d'Euskadi, Catalunya i Madrid, aquestes agències ho unificaven absolutament tot. Però després tenien altres problemes, que és que les agències tenen una mica més de llibertat o són força més tecnològiques i estaven a part i solien tractar el govern com un client que, hòstia, són funcionaris i com costa moure'ls, no? Llavors se creaven una mica de tensions entre ells, diguéssim. Els informàtics ara que ens venen a tocar els nassos i els altres, doncs ara els funcionaris ens tocaran els nassos a nosaltres. I amb una rigidesa molt grossa perquè tots els funcionaris estaven obligats a contractar en aquesta empresa, amb la qual cosa es convertia en un monopoli. El CTITI té el monopoli de la informàtica a la Generalitat i si doncs, en certes èpoques, perquè els governs canvien i canvien aquests CEOs i les persones, pot haver moments de tensió i que les coses doncs, no flueixen prou bé entre el monopoli i els clients, diguéssim, que és l'administració. Així que alguns deien, no, ara no s'ha de muntar una organització a part, una agència o una fundació o una empresa pública, sinó que el que s'hauria de fer és tenir que fos del propi govern, no? Sí, també una organització única, però feta per funcionaris propis. Aquesta era una de les tendències que estava concorrent. I això, clar, ho has de combinar entre tots els governs autonòmics. I per això n'hi ha molts a Espanya que han fet el software pel seu vent, per escapar d'algú altre que no tractaven bé. En el cas de l'Estat, sempre ha estat un proveïdor molt dolent de serveis informàtics i per això molts governs han mirat d'espavilar-se. A mi m'ho explicaven clar, em deien, no, és que passes a ser un usuari i aquell servei no funciona i has d'obrir un tíquet, no? I has d'esperar que t'ho resolguin i s'hi poden estar molt de temps i depenent en que en aquell moment tinguin contratat el software aquell, hòstia, quan tal software de fer nòmines va estar en mans de tal contracte, empresa que va guanyar el contracte en comptes de la que hi havia abans, és que tenien por de que no sortissin les nòmines cada mes, d'un servei centralitzat de l'estat de nòmines que s'havia muntat en cert moment. Però aquest és un altre factor que també tenen els governs, que cada quatre, això ho deu saber perfectament, no? Ara són cada 5 anys màxim, has de tornar a posar allò en concurs, pot guanyar un altre, i el nou pot oferir uns serveis completament diferents. Llavors tens per un costat a persones, CEOs i presidents i directius de moltes empreses que canvien cada 4 anys, si és que arriben a una legislatura sencera, i per un altre costat tens aquestes empreses que guanyen els concursos, que també poden canviar cada 5 anys. També. Així que arribar a tenir una cosa consistent costa moltíssim.
Et dic una cosa, Benjamí. Moltes vegades, i no vull fer-ho universal perquè sempre queda lleig, però moltes vegades els problemes que es tenen amb els contractistes és perquè els plecs no estan ben definits. Vale? Perquè et trobes molts plecs que fan llàstima. Molt còpia i pega d'un altre plec, d'un altre organisme, coses inconsistents, coses que no enganxen, coses que sol·licituds absurdes que, i després altres coses crítiques no es demanen. Vull dir-te que en molts casos, vale, el problema amb el contractista no és el que el contractista fa, sinó el que el contractista li deixes fer, d'acord? Perquè en moltes ocasions no es defineixen les coses d'una manera adequada. Aleshores, no és només tema de... És veritat, i jo entenc que quan entra una altra persona et destorba i et molesta i tornes a reiniciar tots els... És veritat. Però sí que és veritat també que al final, si el plec està prou ben definit i prou ben estructurat, els problemes, se salvies molts problemes. Ho visc cada dia. I aleshores és un tema important.
Aquí hi ha una altra part. Un dels motius de la trobada era poder explicar les dues parts vistes des dels dos costats. Jo no només parlo del govern de les Illes, que és el que vaig conèixer, sinó també del que m'han explicat altres governs, perquè una de les coses que trobo que s'ha de fer és veure món i veure com han resolt aquestes històries, que es coneixen molt poc i que surten molt poc a fora. Bàsicament perquè és un món poc inquiet en qüestions tecnològiques, no? Llavors has de moure't molt, viatjar molt per trobar els elements inquiets. I això ho saps quan els veus en persona. Llavors, vaig viatjar moltíssim i moltes de les coses que dic no només són del govern de les Illes, sinó també del que arribava a explicar-me gent inquieta que vaig conèixer i que no passen de mitja dotzena. Amb tot l'estat, també això és així. Al final de la legislatura vaig acabar fent moltes ponències perquè ens anàvem coneixent i més o menys els inquiets ens anaven cridant per intentar trobar entre tots solucions a coses en congressos diferents. No? El darrer any i mig vaig tenir moltes ponències en molts llocs i sempre amb els mateixos, bàsicament. I vull dir que explicaré coses de l'altre costat que no són només de les Illes, poden ser de molts de llocs. Un dels grans problemes d'això que dius ara, de la qualitat, és que és molt difícil mantenir el talent dintre de l'administració en un lloc de treball, perquè no existeixen més incentius que la carrera de funcionari, que consisteix en anar opositant per places noves, per places superiors a la teva, que te portaran a un altre lloc, que tindràs millor sou, tindràs molts més avantatges com a alt funcionari, que no passen als llocs base. I moltes vegades aquestes qüestions les redacten persones que no estan en llocs estables. De la mateixa manera que el desenvolupament de software tampoc el fan persones que estan a llocs estables. Són llocs base, caps de secció i que aspiren a ser caps de servei, després de caps de servei doncs poden ser caps de departament i quan se fa una plaça nova de cap de servei o cap de secció en una altra conselleria se'n va i aquella persona que era tan bona fent contractes, redactant contractes i perquè tenia aquesta qualitat, doncs se'n va fer una altra cosa en un altre lloc. I no els pots aturar. La carrera funcionarial no s'atura de cap de les maneres. És un tabú amb moltes administracions aturar les carreres. fins i tot el que es diuen comissions de servei. Vull dir que queda una plaça temporalment buida en algun lloc i una persona bona, perquè clar, se fan exàmens i justament se demanen els bons que estan a llocs picant pedra. O sigui, l'informàtic que tecleja, l'administrador de sistemes, els que tenen que omplir aquests patracols tremendos de que són els plecs dels contractes. Tots aquests, els més bons, possiblement trobaran una comissió de servei o quan se facin oposicions una plaça en un altre lloc i se n'aniran. I això, clar, l'alt càrrec funcionarial és directiu, no se senta a teclejar aquestes coses. Sí, les revisa, les repassa, els hi dona... Però també té moltes altres feines i no pot estar-hi tampoc tant de temps. I què passa? Que això fa que els contractes siguin diferents. I si es fan copiar i enganxar, tampoc serveix, perquè la llei ha canviat en 4 anys, que se renova el contracte, han canviat moltes coses, ha canviat la tecnologia, s'ha de fer una mica de prospecció de mercat per saber què és el cas de comprar, perquè doncs, ja no és el mateix que havies comprat fa 4 anys, i això doncs, se fa més bé o més malament, depenent del talent que tinguis en aquell moment allà, de qui hagi vingut i d'on, i això fa que no sigui mai igual, no pugui ser igual, i si se fa un copiar i enganxar, quan allò progressi dintre de l'escalat que hi ha dintre d'un govern per un contracte, vull dir, els contractes van a parar a diferents departaments després, vull dir, el fan els tècnics, però després va a parar a diferents llocs, que cadascú diu la seva.
I
també te'l fan modificar.
I jo et dic una cosa. I les empreses tenim, o jo en soc una mostra, especialistes en trobar els forats del plec. O sigui, la meva feina i la feina dels meus tècnics és buscar el forat del plec. Buscar el que han dit i no haurien d'haver dit o el que no han dit i haurien d'haver dit i valorar-ho. I veure com es pot atacar. I veure com pots atacar els criteris d'adjudicació. I veure on surt més a compte posar el duro. I veure tot això és la nostra feina. I, per tant, o tens una bona persona al darrere que pugui fer front a això, si no et trobes com a... Hi ha hagut contractes que hem presentat que el perfil de contractant hi havia 150 preguntes. Perquè el plec estava tan malament fet que tothom tenia dubtes. I, clar, els que estem especialitzats en buscar el fallo, en buscar l'error, en buscar el forat, trobàvem molts forats. Hi ha forats que t'interessa que siguin públics, perquè és un problema que pot generar si després s'adjudica el contracte i resulta que allò no està ben definit. I aleshores et trobes... Quan un contracte, quan una licitació té més de 10, 15, 20 preguntes, per l'organisme més valdria tancar i tornar a començar. Perquè realment significa que el plec està molt malament i que té forats per tot arreu. I això només els que han trobat i han publicat. Els que pot haver-hi al darrere, que estan fent servir les empreses com a palanca per poder guanyar aquell contracte, poden ser completament demencials. Aleshores, jo quan veig aquest tipus de contracte em preocupa molt perquè dius, tenim un problema seriós. Perquè si tenim un problema seriós, perquè és que després d'arribar al contracte l'adjudicaran i començaran a haver-hi problemes. No? I hi ha vegades que ens interessen els errors, clar. Hi ha vegades que són palanques per poder guanyar perquè hi ha coses que no estan cobertes i tu pots comptar que això saps que ho faràs més endavant. Ja hauràs de facturar, és una facturació addicional. O sigui, tot això, ja dic, tenim gent especialitzada en això. Jo, precisament, estic amb aquest tema perquè la gràcia era trobar aquests forats als plecs i trobar aquestes maneres d'atacar el plec de la manera més pràctica possible per poder guanyar. Perquè, al final, a la licitació pública, des del punt de vista del proveïdor, el més important que hi ha és guanyar. Evidentment, has de donar un bon servei. I si guanyes i no dones un bon servei, a la següent no guanyaràs. Això ho sabem tots. Però sí que és veritat que ens dediquem amb això. I moltes vegades la qualitat del plec deixa molt que desitjar. Ja et dic, el que s'ha tallat, però ho torno a esmentar. Per exemple, en un contracte de neteja d'hospitals, que va sortir fa relativament poc, demanaven unes hores mínimes. Però aquestes hores mínimes eren moltes menys que les que s'havien ofert, havien demanat feia 4 anys, 5 anys. Això significa que has de reduir plantilla. I si redueixes plantilla, això significa, a un hospital, significa vaga. I després, més encara, després de tota la situació Covid que hem passat, o la gent de neteja ha estat una de les també més castigades, perquè la gent se'n recordava dels metges al moment del Covid. Però la netejadora que estava desinfectant l'habitació perquè el metge pogués després entrar a fer la seva feina i que també n'han caigut moltes netejadores i que no tenien tanta prioritat per tenir EPIs, i els fem fora. I però és que és el mateix organisme el que t'està dient que facis fora gent. I això representa vagues. Això ho vam dir, ho vam posar en coneixement de l'organisme, es va fer, va guanyar algú que va oferir moltes menys hores i ja tenen vagues.
Clar.
Vale? Aleshores, també és veritat que s'ha d'entendre que necessita que el públic s'ha de cuidar el diner, s'ha de cuidar on es posa i no pagar de més per un servei. Això és perfectament entendible. Evidentment, no? Jo com a ciutadà vull que els meus diners es gastin de la millor manera possible. Però vull que es gastin bé. I el que no vull és que per no per estalviar una petita part d'un pressupost que ja tens pressupostat, perquè moltes vegades el pressupost ja està, ja el tens una partida compromesa. No ho facis de manera que puguis estalviar massa, sinó fes-ho, gasta-t'ho tot i dona un bon servei. Perquè jo al públic vull un bon servei, no vull un servei barat, que és el que al final acaba passant, si no ets molt conscient del que tens entre les mans. I per això et deia la criticitat de tenir un bon plec de condicions. Perquè encara que em dius que és complicat mantenir la gent bona, doncs crec que és una cosa que l'administració hauria de fer molt més esforç en fer, perquè si no tens grans problemes. I després arriba intervenció i t'ho canvia. I ahir vaig estar fent una visita comercial, encara que no em toca perquè ja no estic en aquesta àrea ara mateix, però em va tocar i vaig estar parlant amb un client i em deia, bueno, m'hi va d'intervenció, a veure què ens torna. Clar, dius, si hi ha uns criteris tècnics que tu consideres que són necessaris, que intervenció te'ls canviï, és un problema seriós, molt seriós, perquè potser et diu una cosa que no t'està portant res i t'està donant problemes.
Sí, intervenció és aquesta part que no es coneix gaire. Vull dir, després d'haver tingut tu un tècnic bo que ho redacta bé, intervenció t'ho pot canviar pels seus criteris. Perquè ho entengui la clientela que mos escolta, serien com els fiscals. Ells analitzen de forma molt crítica el contracte, t'ho fan canviar si no els hi agrada i ho has de canviar sí o sí. Llavors, a nosaltres explicaven, però si aquest contracte l'han fet no sé quantes vegades així i sempre ha anat bé, i ara no. I ara ho hem de canviar i de vegades no se sap ben bé com fer-ho, s'han de mirar coses al mercat i aquell contracte que podia estar en 3 mesos, si està en un any, per acabar de fer-lo com l'interventor vol i que també sigui d'acord amb el mercat perquè el resultat pugui ser bo. Vull dir que una vegada que tens un servei ja contratat en marxa, funcionant, com tu deies, no? La neteja d'un hospital que funcionava, venen uns criteris polítics diferents, uns criteris d'intervenció diferents i, a més, ho pot guanyar una altra empresa amb uns altres criteris completament diferents a com eren els anteriors. Així és molt difícil arribar a tenir bona continuïtat amb alguns productes i els digitals són uns.
Sí, i també et dic, moltes vegades és veritat que els interventors salven problemes que després et trobaràs més endavant, perquè certs criteris, certa forma de fer les coses, o sigui, no pensem que són només un obstacle que tenim al davant.
No, no, no.
No, no, són necessaris, perquè en moltes ocasions jo conec interventors que els han amenaçat, perquè, saps? Perquè és que, clar, és que com pots treure... No, això no pot ser així, és que no hi ha manera que això sigui així, no pot ser així legalment. I els han dit de tot, perquè és que al final és un problema, ¿vale? Perquè hi ha certs organismes, i també és veritat que el món públic és molt complex, hi ha certs organismes que estan molt acostumats a fer-ho com volen, sobretot quan són empreses público-privades, aquestes, tipus universitats, o no sé on... I aquest tipus d'organització, que és una mica sempre tenen més d'això, i al final és impossible, si no hi ha un interventor que posa ordre, es fan coses molt sagnants. O sigui, jo fa res m'han presentat una oferta, a l'estiu passat, una oferta, en el que que no sé com va passar la intervenció, en el que la fórmula econòmica era plana. O sigui, tant era que baixessis 1 euro com 1 milió d'euros. Et donava, hi havia una diferència de 0,8 punts. No tenia cap sentit. O sigui, és veritat que s'ha de donar un cert valor als criteris tècnics, però el que tampoc pot ser és que si algú et dona uns criteris tècnics suficientment conseqüents, tu li posis una diferència tan petita que només pugui guanyar l'empresa que està, perquè és la que té tota la informació, saps? Aleshores, clar, que això és molt sagnant. Ja et dic, i no et dic l'organisme perquè fa poc que ha sortit, però dius, Això no es pot fer tampoc. I això moltes vegades intervenció ho atura. En aquest cas no ho va aturar. No sé per què, però...
No va aturar. És que és una altra cosa que sol passar. Depenent del color polític que té intervenció, posa molts de problemes. Això és una de les històries que ens en solíem explicar entre nosaltres en aquestes trobades. Depèn de qui té intervenció i depèn de qui fa les coses, són més fluides o menys fluides, van més ràpid, van més lent.
Correcte.
A vegades nosaltres ens demanàvem com pot ser que tal hagi fet tal cosa, que per nosaltres seria absolutament un tabú. No el passaríem aquesta barrera. Doncs sí, hi havia gent que tenia més facilitat i hi havia altres contractes que es podien allargar moltíssim i n'hi havia d'altres que, ostres, només en 6 mesos ha pogut tirar endavant això, perquè a la mitja eren 9 mesos des del moment en què començàvem fins que se feia la licitació. També depèn dels interventors, perquè la intervenció té molt de personal, depèn de qui et toca per cada projecte i en aquest cas, quan se tractava d'informàtica, doncs se tractava que sapigués de què anava l'informàtic. Algú m'explicava d'un govern en el moment de... Perquè després fan la recepció. És a dir, quan el contracte s'ha acabat, es fa la recepció i la recepció la porta l'interventor. Doncs una recepció d'una sèrie de servidors amb emmagatzematge massiu de disc durs, al contracte hi havia certes especificacions de certes peces internes de muntatge i l'interventor les volia veure. Allò volia dir aturar el data center, obrir els servidors i que es veiés que allà hi havia aquella peça per suportar aquest tipus de component que s'havia hagut de demanar expressament. I si no, doncs, el contracte no es donava per bo perquè es fes el pagament, etc. No? Així que hi havia suor freda quan passaven coses com aquesta. I algú que sàpiga de tecnologia, doncs, no entrarà en aquests detalls de voler veure la peça de muntatge interna d'un servidor.
Sí que és veritat que, com tu deies abans, la tecnologia cada vegada permea més tot, afecta més a tot. I tot el que sigui software serà software. D'això me'n recordo moltes vegades quan certes coses que veig, me'n recordo molt de tu, perquè ho dius sempre. I és veritat, aleshores, els advocats hauran d'aprendre de software. Els economistes han d'aprendre de software. Tothom ha d'aprendre de software perquè al final el software no és més que una manera organitzada de pensar. I és com organitzem les coses perquè siguin més eficients. I clar, però això és un problema que de moment no existeix aquesta cultura. Va existint i evidentment cada vegada la gent té més relació amb el software, però jo dic, jo per exemple, una de les meves batalletes a nivell intern és que nosaltres quan presentem un servei, fem un tancament entre els diferents departaments que estan involucrats, aleshores es genera un document que tothom signa. Aconseguir que tothom signés digitalment el document, perquè hi havia gent que l'agafava, l'imprimia, el signava i l'escanejava. El següent venia, l'imprimia, l'escanejava. Vaig aconseguir que la gent comencés assignar digitalment el document. Això volia dir, amb la signatura digital, que ara amb el Microsoft, amb el 365, ja tens una identitat digital dintre de l'ordinador, no cal que instal·lis un certificat digital a banda. ¿Vale? Ja tu autentifiques quan fas el login i ja està, és senzillet, no té cap misteri. ¿Vale? Que aconseguir que fessin això em va costar ben bé 2 anys. ¿Vale? Perquè encara hi havia gent que imprimia, a totes les signatures digitals hi havia l'últim que arribava, imprimia, s'assignava i escanejava, que era demencial. Però és que, i vaig dir, vale, ho deixem al directori, que tothom té accés, tothom que ha assignat té accés a aquest directori. Jo us envio el link a tots amb l'arxiu, entreu, l'obriu i el podeu signar directament. No, s'havia d'enviar per correu electrònic. Per què? Perquè estaven, o sigui, i encara bo, ja et dic que ja havia aconseguit que signessin amb el PDF, ¿vale? Però per què? Perquè costa molt canviar les inèrcies que tenen les organitzacions i les empreses, eh? O sigui, no estem parlant que les empreses, sobretot les grans, com la que estic jo, les inèrcies són molt complexes de canviar. I ho arriba una persona, que hem tingut sort que ha entrat una persona que ho dinamitza moltíssim, ho arriba una persona que ho dinamitza i realment posa a funcionar l'empresa. L'avantatge de l'empresa és que no són funcionaris. I si algun dia va per aquí i el que no va per aquí va fora. Aleshores, això fa que dintre de tot es puguin implantar els processos d'una manera més eficient. Però sí que és veritat que costa moltíssim pensar certes inèrcies. Eh? Jo ja et dic, allò d'imprimir el paper amb la signatura digital, signar-lo a mà i tornar-lo a escanejar...
Sí. A qualsevol empresa passen aquestes coses perquè hi ha molta diversitat de talent, perquè la tecnologia ens està arribant molt ràpid i no tothom l'absorbeix. Hi ha molta gent que pensa que és cosa d'informàtics i és un error. Seria com a l'any 1800 pensar que escriure i llegir és cosa d'escrivans, que la resta de gent no ha de saber ni llegir ni escriure. No, perquè doncs, tots sabem el transversal que és llegir i escriure per qualsevol lloc de treball. Doncs la tecnologia digital és exactament igual de transversal. De fet, el bit el comparo sovint en el foc com a cosa revolucionària. El foc, igual que els bits, quan li passes amb algú foc, tots dos tenen foc. Doncs quan passes una còpia d'un software amb algú, tots dos tenen el software. O quan està en el... És un SaaS que està en el cloud, tothom utilitza el software només per fet de connectar-se. Vull dir, t'arriba l'incendi, t'arriba el foc només pel fet d'obrir aquella finestra. És com si obrissis la porta de la ximeneia i s'encengués, no? És una matèria primera que té molta importància, que ho pot gestionar moltes coses i que pesa tant com saber llegir i escriure. I això a les administracions, a les empreses privades... Jo tinc un cacau mental amb això d'empreses privades i públiques per llegir tanta història en anglès. Quan te diuen que tal empresa goes públic és que se'n va a borsa. La cosa és que les empreses com la vostra, que esteu a borsa i que sou grossos i que podeu anar fent moviments de gent de forma estratègica en el món funcionarial, no. Els moviments de personal no són estratègics, es produeixen per la carrera i perquè doncs, se fan places i perquè se fan oposicions i perquè se fan comissions de servei i tot això són exàmens molt rigorosos en els quals per 0,10 guanya un i no guanya un altre i tot allò es pot analitzar profundament, es pot recórrer i hi ha molts de mecanismes de protecció per aquests llocs de treball. Llavors, si et toca algú que no vol saber res de la informàtica, a més, no estarà mal vist. És com si l'any 1800 et toqués algú que no vol llegir i escriure, doncs, i no estigués mal vist, sinó que és considerat que si te poses molt pesat encara aprendre a llegir, te diran, fes el favor de callar, i no te n'en sortiràs. Doncs això passa una mica en tecnologia i per això és tan complexa que les empreses privades funcionin, però també les públiques i l'administració encara li sigui més difícil perquè com a empreses són més grosses que qualsevol empresa privada del seu país. Això sol ser el normal. Això m'ho explicava amb una d'aquestes també sobre taules el director que havia estat el director del CETITI i que va anar a parar a Gartner, com la persona que duia les administracions públiques de Gartner. A Gartner en saben moltíssim. Tots els analistes que tenen han estat abans CEOs, no posen amb algú que sigui teòric, sinó que abans ha tingut una bona posició. Doncs en aquest cas, quan el varen fitxar, va ser perquè havia estat el CEO del CETITI i ens ho explicava. Diu, ara que estic a Gartner i veus totes les empreses i Gartner està gairebé totes les grosses, el CETITI és l'organització digital més grossa de Catalunya. És més grossa que qualsevol empresa de Catalunya, però molt més. I amb molts més negocis. I perquè, doncs, només de telecomunicacions, el govern de la Generalitat té, doncs, 200 no sé quantes torres. I també formen part de la infraestructura tecnològica que també du el CETITI. Etcètera, etcètera. Molts negocis, molta gent, molt complexa, molt difícil de moure. I si ho és una privada, en llibertat per posar i treure gent a certs llocs, imagina't amb una administració. És gairebé impossible. Qual cosa per això li costa tant moure's.
Et puc explicar una pitjor encara. Empresa antigament pública que es fa privada i la gent que hi ha dintre és mig funcionari. És treballador privat, però mig funcionari.
Sí, això ha passat.
Aleshores, jo he conegut un cas d'una persona que té una taula de delineant d'aquestes grans, amb els seus rotrings, amb les seves regles, amb els seus plànols, a la taula de delineant, que van posar a l'AutoCAD, als ordinadors, i es va negar a fer servir l'AutoCAD. Va demandar i va guanyar. I aleshores, aquell senyor que no tenia feina per donar-li, arribava al matí, estava a una taula, arribava al matí, s'agafava el diari aquell gratis que et dona al metro, al 20 minuts, es posava a llegir el diari, fins a l'hora d'esmorzar, el tancava, marxava a esmorzar, tornava a l'avantguàrdia, es posava allà a la Vanguardia, allà en aquella taula, perquè no havia volgut tocar l'ordinador. No l'encenia. Es passava el dia sense encendre l'ordinador. Aleshores, clar, aquest tipus de personatges, si et toca una posició que encara pots, mira, segueixo pagant, vés aquí, no molesti i ja està. Però quan el tens en un punt central, en un eix central de la teva organització, és un gran problema. Perquè és un gran problema, això. Perquè és que al final necessites que la gent sàpiga moure's i no pot ser que una persona... Cada vegada que hem de compartir un arxiu al Teams, sembla una bogeria, molta gent és com màgia negra. Sisplau, que tenim ja una certa... I gent jove, també et dic, o sigui, ja generalment gent gran. Però hi ha gent jove que dius, noi, tu ja a aquestes alçades ja hauries de saber fer servir segons quines eines, eh?
Sí, no és informàtica, és ofimàtica i són eines que ens permeten treballar en remot, perquè avui en dia el navegador és com si fos un edifici, les pestanyes com si fossin despatxos i sales, i a cadascuna hi ha un software funcionant que no és cosa d'informàtics. És absolutament que sí, que en alguns moments està molt complex d'utilitzar, però cada vegada ja es mira més per la usabilitat, es mira més per que tot sigui més simple i va millorant molt perquè ho pugui utilitzar qualsevol. De fet, en els drives, el concepte de carpetes l'utilitzes per què vols. La resta, amb els cercadors, t'ho trobaria tot, ho posessis o no ho posessis, pots canviar el nom i també ho continues trobant. Abans, en el món anterior, sí que era difícil que el nom del arxiu.doc deia el que hi havia dins, si algú no ho escrivia prou clar, no trobaves res.
Amb 7 volums d'informació et puc garantir que necessites una organització particular,
sí,
perquè si no és impossible. Jo he hagut de fer la migració dels servidors, no?, que teníem amb els NAS que teníem allà cap al núvol, perquè em va tocar, com sempre, les organitzacions, el que sap una mica del tema és el que li toca fer-la, i vaig haver de fer la migració cap a SharePoint de tota la informació que teníem. I només pensar com organitzàvem la informació i a qui li donàvem accés ens va tenir un bon temps organitzant-ho. Però clar, necessites algú que en sàpiga, perquè si li haguessin donat a un homòleg que tenia jo per fer això, no estaria fet i encara estaríem pensant com organitzar-lo. Vull dir, i això és un problema, perquè tampoc estàvem parlant d'una cosa molt complexa. Realment no era complexa. Era simplement agafar llapis i paper i dir biblioteca d'arxius 1, biblioteca d'arxius 2, biblioteca d'arxius 4, amb les limitacions que té el SharePoint, que té unes quantes, i a partir d'aquí començar a treballar. No hi havia manera.
Veus, amb això vàrem tenir sort i va avançar molt la legislatura que vaig estar al govern, perquè qui va guanyar el contracte del nostre sistema documental era una empresa, bé, és públic, Rico, que tenia, el contracte era per al Fresco, i Rico tenia uns especialistes en metadades i en taxonomies molt, molt bons, que són els primers que varen aterrar, que són els que varen crear l'esquema B, i quan se tenia que tot aquell sistema ben dissenyat, l'esquema, van entrar els informàtics a fer la feina. I Rico és una empresa japonesa que ha entès que el paper va desapareguent, la seva feina eren fotocopiadores, i s'hi va posar bé, forta, en fer-ho bé. I aquell concurs el va guanyar una altra empresa que després no va presentar els perfils a l'hora de la veritat que nosaltres havíem reclamat, va presentar una demanda, Rico, la va guanyar i per això va ser Rico qui ho feia, perquè si no hauria guanyat un altre que no hauria sortit igual perquè no tenia aquests perfils.
Aquest és un altre tema, la licitació pública. Quan jo vaig començar el 2011 amb aquests temes, ningú recorria, res, feia com a por recórrer un concurs, recórrer una adjudicació, recórrer uns plecs. Ara li hem perdut la vergonya. Des que es va crear els OARs, els organismes de recursos contractuals, que cada, depèn de la comunitat autònoma, alguna en té, alguna no en té. Balears no t'ho sabria dir, a Catalunya hi ha un específic. Doncs clar, això ha accelerat molt els processos, encara que triguen molt. No és en el contenciós administratiu, això sí que és molt farragós i molt llarg. És un organisme que fa una intervenció ràpida i aleshores, si ell no dona la raó, tu pots recórrer si vols. Però hi ha un primer recurs que està estimat o no està estimat amb una bona base, perquè a més són bons, eh? Els juristes, com a mínim les decisions que jo veig, són bons. Hi ha vegades també que dius, no saps de què estàs parlant, alguna vegada, sobretot quan toquem tema tecnologia, estem sempre en aquesta línia que tal, però sí que és veritat que s'ha perdut molt la vergonya a l'hora de recórrer i això fa que els plaços s'allarguin encara més, perquè aquests organismes estan sobresaturats, i aleshores, com tinguis una licitació, que tinguis urgència i no estigui ben fet el plec, que hi hagi un problema, pots comptar que hi haurà un recurs.
Sí.
El recurs t'endarrerirà un any al procés.
Aquests sí. Els vaig viure i t'endarrereixen coses molt importants i després has de sobreviure a base de pròrrogues de l'anterior contracte d'algú que, a més, està en aquell moment en plets per com ha anat el nou i durant aquell any no pots fer res del nou que tenies previst i el perds. Aquesta és una altra cosa que tenen les administracions públiques, que és el temps que se necessita amb tot per la quantitat de juristes que ho analitzen tot i que alguns poden ser molt bons, però com els jutges, també te'n poden tocar uns altres, que no, i depèn de com va tot, el mateix que des dels interventors pot anar tot molt rodat i depèn de qui te toca, doncs se pot allargar una cosa que una legislatura sencera no ho vegis, no aconsegueixis que allò arrenqui. I per això, doncs, de vegades, hi ha moltes crítiques, cada vegada més, que aquest software de l'administració és tan antic. Doncs vés-te'n a saber el nou amb a quin punt es troba d'un laberint de absolutament random de coses que poden passar malament. Perquè és que, a més, l'administració pública, de les coses que puguin passar malament, les compra totes. Què és això? Perdre el talent, perdre els directius, perdre els contractes i tot passa en cicles de 4 anys. I allà queden els funcionaris, que n'hi ha alguns que són molt proactius, els altres funcionaris que són els que aguanten, diguéssim, la cosa funcionant, perquè ja han arribat en un lloc i ja no poden escalar més, i n'hi ha alguns que són molt proactius i n'hi ha d'altres que són allà perquè han complert el principi de Peter. I llavors també aquest problema hi és. Amb un equip pots tenir, doncs, de 7 pot haver 3 Peters i que tot, com és un, tot ha de ser un engranatge perquè és cada direcció general o cada conselleria és allò que deia una empresa, si tens 3 Peters que a més com ja han arribat en el seu lloc màxim no es mouran d'allà, ho tens molt, molt complicat per poder tirar endavant alguna cosa. L'administració les compra, com deia abans, totes perquè vagi malament i encara no he esmentat el pressupost. Ja. Que aconseguir pressupost també té la seva història, perquè és la primera passa abans d'aquestes altres coses que t'aniran després bé o malament, de forma random. El pressupost és la primera passa. I en el cas del govern de les Illes, doncs arribes al govern a l'estiu, tothom està de vacances, fins al setembre no començaràs, i quan comences el setembre diuen ei, que han de fer els pressupostos per l'any que ve. Vull dir, estàs tenint les primeres entrevistes amb el teu equip i aprenent d'acabar i has de fer el pressupost per l'any que ve. Clar, el que fas és repetir el de l'any anterior i sempre se fa així. Això vol dir que el primer any de legislatura ja no hi ha res nou. És continuar observant i veure què podràs fer. El que pots fer, durant quan ja fa un any que hi ets, comences a preparar-ho pel pressupost de l'any següent. I si ho aconsegueixes, l'any següent estaràs en 9 mesos de licitació i el projecte es començarà a executar en el tercer any de la legislatura. I si és una cosa important que porta 3 o 4 anys de feina, un contracte, tu ja no ho veuràs. Només veuràs que comença. Si és un concurs més curt, com crear una plataforma de dades obertes, que és una de les que vaig viure, la poses en marxa doncs, el darrer any i l'anuncies abans del març, del darrer any de la legislatura, perquè a partir del març els anuncis ja se consideren que són electoralisme. I gairebé tot el que tu has aconseguit el pressupost, que a més ha anat tot rodó perquè has aconseguit el pressupost, has aconseguit licitar-ho només 9 mesos, has aconseguit que sigui un concurs de només un any, que en un any ja es vegin fruits, ja es vegi que hi ha una plataforma d'open data o ja es veu alguna cosa, la pots presentar just en el mes de febrer, març, perquè el maig seran les eleccions.
I hi ha un problema addicional, com tu dius, del pressupost, és la visibilitat que té el que fas. Ahir parlava amb un responsable de manteniment d'un hospital i em deia és molt difícil aconseguir pressupost a un hospital pel manteniment, perquè llueix molt més muntar una sala de hemodiàlisi nova, tota blanqueta, amb les màquines, allà amb les seves, amb les seves cadires, tot molt, molt maco, molt preparat, que refer els col·lectors. Però és que hem de refer els col·lectors
sí, sí.
Perquè l'edifici té 40 anys i el saps de refer o el refaig o d'aquí dos dies no podrà fer servir el lavabo ningú de l'hospital. Però fer entendre això a qui m'ha de donar els diners és molt complicat. Molt, molt complicat.
Perquè es volen anunciar innovacions, es volen anunciar millores i tot el que és gris del manteniment i els costos recurrents, que és absolutament gris, que no es veu i és enorme, allò no ho vol ningú.
Sí, 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 però manteniment tant de punt de vista electromecànic com del punt de vista del software, com de, o sigui, totes les coses s'han de mantenir perquè es mantenen o es trenquen. I si es trenquen, les has de posar noves. I noves acostumen a valer més. És veritat que certes vegades es prolonga massa la vida útil de les coses. És, moltes vegades també passa, i això també passa informàtica en moltes ocasions. Però sí que és cert que les coses s'han d'estar bé, perquè si no estan bé, i deixen de fer la seva funció. I això és important, valent. I les coses han d'estar... Si estan és perquè les necessitem. Si no les necessitem, traiem-les. No les mantinguem, però si les tenim, les hem de tenir bé. Vale? I això és un problema que moltes vegades costa d'entendre, sobretot en coses que no es veuen. Jo estic convençut que a nivell informàtic és igual. O sigui, hi ha coses que una persona no percep i li donarà igual. I si has de canviar un switch perquè no sé què, però si l'aparell és igual, si no és igual, però no té les mateixes característiques, no? Perquè té no sé què, la velocitat, té... I això és complicat, jo ho entenc perfectament. Eh? O sigui, jo entenc el punt de vista de l'administració en aquests temes, però també el punt de vista del licitador que està aquí o està patint i no és capaç de veure que les coses avancen, és també molt delicat, perquè en moltes ocasions estàs dient, però escolta, això es podria fer d'aquesta manera i estaria millor. Afegiu-lo al plec la pròxima vegada, sisplau. I no hi ha manera. Però no, perquè és clar, l'altre tal, no sé, no, poseu-lo com a obligatori, poseu això com a... Potser que s'ha de fer implantar un control de presència digital.
Però és que, a més, lloc. És molt tabú que un proveïdor te digui el que ha de dir el plec. No, això, automàticament, molts funcionaris ho agafen amb pinces i els polítics també, perquè se suposa que els consells que doneu és per guanyar vosaltres.
No, és que parlem de coses genèriques. Posar un control de presència digital. Posar un gestor de neteja o de manteniment informatitzat. Això, és que... Totes les empreses ofereixen directament el...
Si ho ofereixen totes les empreses, sí. Si és alguna cosa que no ofereixen totes les empreses, no ho voldran posar.
No, però estic parlant de coses genèriques. Estic fart de veure llocs on encara es signen paper. Les presències es fan en paper. Hòstia, voleu dir? Posem un sistema digital, sisplau.
I una cosa que has dit al començament és que els... Per què no utilitzen tots els mateixos softwares? Ho hem explicat una mica per la diversitat de punts de vista diferents que hi han i perquè doncs, l'administració central no ha estat mai una bona proveïdora de serveis i les seves plataformes et donen massa problemes per falta de dimensionament, per falta d'atenció, no hi ha prou recursos. Però també és una qüestió de disseny. Si es dissenyessin coses a base d'APIs, amb moltes més APIs, i cadascú pogués integrar els seus sistemes amb els dels altres, seria molt més fàcil. I algunes aplicacions són tan antigues que les APIs, doncs, no. De fet, una cosa que me va semblar absolutament demencial és el sistema de registre, que és bàsic. L'administració, el registre, tu saps a on presenteu les vostres ofertes? A registre. Doncs hi ha una cosa que és el CIR, el sistema d'interconnexió de registres, que era de punt a punt i tots entre si. O sigui, no hi havia un host central que fes la distribució, no hi havia un router. En el moment en què tu entraves en el sistema d'intercanvi de registres, t'havies de connectar amb tota la gent que tenia el seu software de registres, que en aquells moments eren 24 en tot l'estat, i ells havien de connectar amb tu al mateix temps a base de xarxes molt privades, amb IPs molt ben definides, fent una sèrie de proves, i quan allò funcionava de tothom en tothom, que les proves no sé quant de temps ens hi vàrem estar, tu ja tenies possibilitats de fer servir el registre propi. Si no, havies de fer servir el registre de l'Estat, que tothom el coneix, allà de Red Sara, aquell punt central de registre de l'Estat, i el seu sistema de registre, el software Orbe, doncs si no tenies el teu, per no passar per aquest calvari, havies de connectar-te amb l'estatal. Però clar, l'estatal no tenia gairebé eines per integrar-se amb el teu back office I és imprescindible que quan arriba un document per a llista, segons el que sigui, doncs vagi a parar en un lloc, en un altre. O sigui, l'havien d'integrar amb aquest al fresco nostre, amb els nostres arbres, les nostres coses. No hi havia manera. Vull dir, havies de tenir algú mirant el que feia l'Orbe i recollint els documents i passant-los a mà als diferents llocs. A mà, diguéssim, també podria ser informàticament, però no era una API. En canvi, en el món fora de l'administració, tot sol tenir les seves APIs, cada vegada les APIs són més presents, i ja per sistemes, per temes molt delicats bancaris. O sigui, els bancs ofereixen ja APIs normalitzades que et permet que la persona que ha fet una compra vegi la factura, que digui l'OK i que es produeixi el pagament i els assentaments de comptabilitat el dia que toca, sense que ningú hagi de fer la transferència, sense que ningú hagi de veure absolutament res, només la persona que va fer la compra i que ha vist que la factura és correcta i que ha dit amb la seva signatura que allò és correcte, ja se dispararà tot entre bancs, que semblava que fos impossible que el teu software privat de la teva empresa es pogués comunicar amb el del banc sense entrar l'usuari, la contrasenya i totes les històries i la seva interfície i pujar arxius, i semblava que no pogués ser. Doncs, darrerament també s'ha aconseguit. I l'administració no.
Cada vegada les API les veus més, afortunadament, perquè això es passava moltes vegades, el tema dels els sistemes de gestió, doncs, de manteniment, per exemple, que tu volies tenir un helpdesk i després el sistema de manteniment i que generés una instrucció automàticament d'un cap a l'altre i aleshores quan s'acabés l'ordre de treball l'omplís i comuniqués al helpdesk i que fes una comunicació. Tot això fa 10 anys era un malson. No existia.
Sí,
no existia. Sí. O sigui, s'havia de fer a mà. Jo me'n recordo d'haver estat en un contracte que ens arribava a l'ordre de treball per un sistema de l'empresa on estava. L'administrativa que tenia al despatx l'omplia el nostre sistema, sortirà l'ordre de treball pel nostre treballador, després la tancàvem i anàvem cap a... I tornava ella a tancar-lo a la finestreta aquesta del client. Evidentment era infumable, això. I això cada vegada és cert que s'està millorant. A més, això ens evita un altre problema, que és la pèssima qualitat de les dades que tenim, perquè ja no és només tenir el sistema, és que les dades siguin bones. Això que va sorgir precisament la conversa de Twitter, va sorgir per això, que una persona que estava fent una eina per treure coses d'informació dels contractes públics i de més, és un problema molt greu, perquè és que no es fan d'una manera consistent. Els codis de contracte, els codis de tipologia de contracte, no es posa la correcta, o no es posa el NIF bé. I per algun motiu que no entenc, hi ha un camp de NIF que algú pot omplir erròniament sense comprovar la lletra, per exemple, que és un altre tema que em meravella. O sigui, com pots posar un NIF
malament? No, és que no ho pots fer. Nosaltres vàrem fer el software propi de registre. En el moment de posar-lo en marxa i fer les proves aquestes en documents de prova i de més, entre els documents de prova hi ha documents erronis, en NIFs erronis, i han de passar. I el nostre software no els deixava passar. I ho vam haver de treure perquè durant força temps l'administració ha estat donant NIFs erronis. I llavors, si el teu software aturava això perquè feia aquestes comprovacions i nosaltres les fèiem, no podia ser perquè no ens admetien en el sistema d'intercanvi, en el CIR, en el sistema d'intercanvi de registres, no podíem entrar-hi. Se'ns ha tornat a tallar, avui tenim mala sort. Estàvem parlant de les APIs, que és una cosa que s'ha anat incorporant darrerament a l'administració i tenint en compte tot el que hem parlat fins ara, els fruits es veuran d'aquí a 10 anys. Hi haurà APIs generalitzades a molts de llocs perquè les fornades de tècnics nous que arriben ja porten aquesta història incorporada. I jo ho vaig veure amb els més joves com... proposaven, i això anava agafant cos a l'equip, repensar coses amb APIs. Nosaltres va ser un gran catalitzador d'idees, el tenir un arxiu general nou, amb un registre nou, perquè tens tota l'entrada i sortida de documents i l'arxivament en digital. Llavors, això provocava que amb Escalat anessin caiguent aplicacions monolítiques que ho feien tot elles, vull dir, una aplicació que se n'encarregava de la gestió documental, que se n'encarregava de fer els avisos, de tot, doncs això ara se feia en diferents peces a través d'APIs, amb el nou muntatge d'arxiu. Així que els tràmits també es van refer i l'aplicació de tràmits, que era molt monolítica, va passar a rebre coses del nou registre, a posar-ho en el nou Arxiu General amb el Fresco, fer servir les eines de notificació i tot era a base d'APIs, APIs i més APIs i d'anar matant aplicacions monolítiques. I en bona part va ser per la sort d'haver guanyat el concurs una empresa que va fer molt bé l'arxiu i el va dissenyar molt bé i això arrossegava tota la resta. Ah, això quan ho explicava amb altres governs em deien, nosaltres també volem això. I ens demanaven com havien fet el concurs de l'arxiu per intentar reproduir-lo i en alguns governs els hi va sortir bé i van començar a fer l'arxiu, el seu arxiu general agafant aquestes idees de fons perquè arrossegava molt la resta. Però insisteixo, tot això, els fruits, en el cas del govern de les Illes, ja es van començar a veure amb els nous tràmits, els últims tràmits són molt més simples i més fàcils d'entendre degut a aquesta modularitat i que seran més àgils de modificar en el futur i d'incorporar millores, com que se puguin fer per veu, etc. Tot això està previst ara, abans no. I es anirà veient amb els anys a base de concursos en cas de que vagin bé.
Clar, és que és la idea, o sigui, perquè pots tenir una aplicació específica que hagi de fer una cosa completament específica. Perfecte, no hi ha problema, però que la pugui connectar després, que pugui tenir una entrada i una sortida, que pugui jo interactuar amb ella, agafar les dades, poder parlar-ne. Nosaltres no fa massa han integrat una empresa, l'aplicació de despesa de les despeses, per posar les despeses, han integrat una aplicació de taxis. Aleshores, si demanes un taxi, ja la factura directament el demanes en l'aplicació i la factura t'arriba directament a l'aplicació, es paga i t'arriba directament a l'aplicació de despesa. Ja no has d'estar amb el cop i el paper, tira, no? Perfecte. Això és integració, això és facilitar la vida a la gent. És el que es tracta al final. I és el que, evidentment, ha intentat fer l'administració pública en la mesura que la deixen també, que també és veritat que moltes vegades tenen molts problemes.
Sí, seria ideal això que en alguns països s'ha fet, però clar, s'hauria de conèixer la política, allò que explicaves de Colòmbia, no? Que utilitzaven tots el mateix software. Si és lliure, si està obert, si l'empresa que du el servei és neutra.
Diria que ho fan en personal propi, pel que he llegit, i el que he vist ho fan, tenen un departament intern, evidentment potser, no sé quant de població de Colòmbia, però és un software propi, crec, el fan ells, és llicència oberta i tenen tota una base de dades de connexió oberta que és bestial. O sigui, tota l'administració la tenen pública. O sigui, és completament analitzable. Jo he fet l'exercici de descarregar, de connectar un Power BI amb la base aquesta per provar. Després no la vaig servir perquè ja tens aplicacions que et fan això. O sigui, no és la idea de reinventar la roda. Però volia provar per curiositat. He començat a jugar també amb Business Intelligence l'últim any i volia fer proves. Vale, i veure com anava i de meditar. I funcionava molt bé, anava carregant les coses, era una cosa molt raonable. O sigui, que es poden fer coses molt interessants i es poden fer coses molt bé. Però el que sí que és veritat és que la fragmentació, o sigui, necessites tenir les coses més o menys unificades, com a mínim a nivell de comunitat autònoma, com a mínim. Perquè després et trobes, a part de tots els players públics, han entrat en joc empreses privades, en plataformes privades de contractació, i hi ha ajuntaments que l'han contractat amb ells en lloc de fer servir la pública. Amb el que ja has perdut completament la traçabilitat de tot.
És un sí, sí, no, els ajuntaments va ser una altra història també, el fet d'haver de passar tot a digital, eliminar el paper, que per això fèiem nosaltres l'arxiu, ells també ho havien de fer i van aparèixer uns quants actors privats a l'Estat, el Aitos i algun software més que ara no recordo, que es va estendre molt entre l'administració local. I nosaltres els hi oferíem el nostre sistema de registre, perquè pensaven que el registre amb moltes APIs i molt obert i el programari lliure i publicat al GitHub, que podia ser una bona eina pels ajuntaments, però l'administració de Madrid no impedia que hi haguessin tantes connexions en el CIR. No volien que es connectessin tanta gent amb el CIR. Volien que el servei de registre nostre servís per tots els ajuntaments. Llavors, clar, tu has de dotar-te d'una quantitat de gent donant suport i que no teníem ni per desenvolupar, donar suport a nosaltres mateixos com a govern, no? Llavors hauries d'haver creat una superempresa que, a més, els ajuntaments, n'hi ha alguns que són del PP, n'hi ha d'altres que són de Vox i n'hi ha d'altres que són d'Esquerra. I posar-los d'acord tampoc és tan fàcil i si alguna vegada van malament les coses saps que automàticament els ajuntaments que són del color diferent del govern que els està donant el servei haurà molta demagògia i que no, perquè ja passava amb els governs de pacte, ja passa que la informàtica que la portàvem nosaltres, els errors es magnificaven molt si venien de segons quina conselleria, segons quin partit. I això no era... Havies de callar per fidelitat, no? Però, ostres, m'aixecaven en coses molt, molt fortes.
Polititzar la tècnica és el que hi ha, perquè és el que hi ha, perquè és el que ens trobem ara, però és realment molt inadequat. O sigui, projectes que podrien ser molt interessants, tancats perquè els fa un o els fa l'altre, o... és lamentable. Igual que passa amb el tema energètic, que també és una cosa que, que hi ha estat ficat, és una llàstima, perquè hi ha moltes oportunitats de fer coses molt interessants i no es fan per això, perquè ho faig aquí, però si ho faig aquí, l'altre em dirà... I això és un problema molt greu per tots.
No, clar, llavors se van creant aquestes fragmentacions que van donant lloc a noves aplicacions quan tothom podria treballar les mateixes. Mira, un exemple que no explicaré en prou detall com perquè ningú se pugui sentir identificat, però nosaltres donàvem el servei de Data Center a certa conselleria que de tant en tant els caps de setmana feia convocatòries molt grosses de places. I l'aplicació que feia això l'havien desenvolupat ells perquè ells tenien informàtics. Era una conselleria que tenien informàtics. Això no passa a totes les conselleries, però aquesta sí que tenia una forma d'aconseguir que hi haguessin informàtics fent feina per ells, en comptes de fer contractes. Llavors, què passava? Que els informàtics, que com tenen aquesta mobilitat que explicava abans, moltes vegades aplicacions, algú marxava de la seva plaça i havia de continuar una altra, i fins que no li agafava el ritme la cosa, doncs s'estava bastant de temps. Llavors, aquesta aplicació que se n'encarregava d'aquestes convocatòries massives tenia un problema que no sabien com resoldre ells, els autors del software. I era que quan se feien molts de tràmits seguits, es penjava. I nosaltres miràvem els logs del sistema i era que deixava arxius oberts. I els sistemes tenen una quantitat d'arxius oberts simultanis definits com a sistema, que com no els tancava, quan hi anava poca gent, doncs no passava res perquè s'anaven tancant sols després de cert temps de nou ús, però si venia molta gent de cop, doncs tota la quantitat de fitxers simultanis oberts quedava saturada. I què feies? Ampliaven la quantitat de fitxers oberts, nosaltres, a sistemes, Data Center, ampliaven la quantitat de fitxers simultanis oberts i l'aplicació aguantava 2 hores més, però acabava caient una altra vegada. I això va passar el primer cap de setmana i van sortir els diaris, que s'havia hagut d'aturar tal convocatòria per problemes informàtics. Nosaltres insistíem en que trobessin el problema. Doncs no el podien trobar per aquesta història que et deia de que l'informàtic que això ho podria arreglar, doncs ara no el tenim. I què podem fer? Doncs bé, vàrem muntar un servidor enorme amb una quantitat absolutament indecent de memòria per tenir una altra quantitat indecent de fitxers oberts simultanis i varen creuar els dits. Varen necessitar una setmana per muntar aquell servidor, el varen posar, com els data centers virtuals se podia fer de més i de menys, i va funcionar.
Això diria que ho vaig llegir a Twitter en algun moment, que ho vas comentar, diria.
Podria ser. Va funcionar. Llavors, la següent setmana els diaris van dir que bé, això havia funcionat, però que els sindicats demanaven que aquesta conselleria tingués serveis informàtics propis perquè nosaltres érem un desastre. Clar, se te'n van totes les ganes de donar serveis. Si jo dic, marxeu, feu vosaltres. No? I això, segons qui hi hagi, passa. I llavors ja tens un altre centre de tecnologia diferent, amb les seves coses, amb les seves històries. Que en bona part, això és el que passava en aquesta conselleria, que per tradició tenia algunes coses muntades a la seva manera i no feien servir els cànons, que si els haguessin fet servir, poder haguessin trobat informàtics en un altre lloc que solucionessin allò. Però jo només ho sabia la persona que ho va fer degut a la política de tecnologia d'aquella empresa. Això també s'arregla tenint una tecnologia tota igual. Però cada vegada que ho plantejava de tenir un centre de tecnologia ens deien no, és que les diferents conselleries voldran tenir els seus informàtics. Vull dir que si la divisió ja és a nivell intern amb un govern, imagina't a nivell estatal, d'ajuntaments, en diferents colors polítics, t'asseguro que si falla algun servei del PSOE o del PP, el PP o el PSOE posarà vers en els altres i hi haurà un clam perquè allò ho hem de fer nosaltres i s'acabarà fent per apagar aquell foc. Sí. No es pensarà en el futur d'una tecnologia integrada i uns serveis neutres, no, però és que el problema sense, és que sense polititzar.
Aquí espera el focus, que és donar servei al ciutadà, que és el gran problema que té això, perquè al final el ciutadà és el que pateix aquestes divisions, aquestes inconsistències, aquestes este Java no lo puedes utilizar, aquest és el problema de fons d'aquest tipus de coses. I realment necessitem gent al davant que comprengui aquesta situació, si no és impossible, és que al final cada vegada anem més cap aquí, s'acabarà fent, perquè com tota la vida s'acabarà fent, costarà moltíssim, però acabarà passant perquè no hi haurà més remei. És veritat que de fa uns anys, ara fer servir un certificat digital ha millorat una barbaritat. Això és indiscutible, per exemple, i és cert. Però, hòstia, s'ha de millorar i s'ha de fer les coses d'una manera conseqüent i s'han de tenir una informació oberta i accessible a tothom.
I t'asseguro que les bones idees en quant al certificat digital hi eren des del començament. Però ha estat la dificultat de poder-les executar durant tots aquests anys. Perquè les primeres interaccions, com qualsevol cosa, quan presentes una cosa, de vegades dius, l'hem espifiada. Doncs amb el DNI electrònic l'hem espifiada. I rectificar això a l'administració per refer-ho i fer-ho bé són 10 anys. Sí. Són dues legislatures i mitja.
Sí, sí. Jo amb el DNI electrònic vaig tenir... Fins que vaig veure que podia demanar amb el DNI electrònic, podia arribar a demanar el certificat digital i el tinc instal·lat a l'ordinador, perquè cada vegada era un drama. Perquè entre l'administració pública i després les empreses grans, que també tenen les nostres pròpies problemes interns a l'hora d'acceptar software i que et validin el software, és bogeria.
Ja. Però va bé, en part, perquè la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, que sol guanyar els concursos d'aquesta història, ha arribat a entendre's en tots els navegadors i totes les tecnologies.
Correcte.
Fa poc.
Sí, sí, sí.
Crec que va ser el 2018 que va aconseguir que els seus certificats funcionessin a tot arreu.
Sí, si no anaves amb l'Explorer encara, amb l'Explorer.
Clar, allò que te surt a molts de llocs que funcionava bé amb l'Explorer perquè doncs el govern i la Microsoft tenen bons tractes, llavors instal·lava el certificat en el sistema i funcionava tot, però altres navegadors que portaven el sistema certificat pel seu costat, com el Firefox, doncs no els veien. I te sortia sempre allò de que el lloc és insegur. Quan simplement el que passava era que aquella entitat certificadora de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre no estava reconeguda pel navegador encara, per una sèrie d'històries que, a més, estan en el Buxila, se pot visitar i se pot veure que feia 10 anys que es discutien.
Sí, sí, sí.
I la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre no ho feia tot bé, vull dir, tenia part de responsabilitat també, però en el... També parlaves amb ells i deien que no tenim la gent necessària per poder-ho fer bé. Sí. I altres governs no tenien aquest problema perquè havien fet entitats de certificació pròpia. Per exemple, València la té, la Generalitat la té. I des que hem de fer per tenir una entitat de certificació pròpia? Doncs mira, 30 llocs de treball. I no n'hi ha prou d'informàtics per fer el desenvolupament normal.
Això és 1,5 milió d'euros l'any, tranquil·lament.
Sí, és 1,5 milió d'euros l'any tenir una entitat de certificadora pròpia i molt de talent que te diran, amb els problemes que tenim de desenvolupament d'aplicacions, ara el tema dels certificats que ho podem contractar, que ja ho arreglarà la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, no ens enredis. Són moltes peces que costen d'encaixar i que a poc a poc van anant cap al seu lloc.
Sí.
I esperem que continuï. Però costarà molt. Costarà molt, no li hem de posar gaire esperances perquè, doncs, això no pleguen els governs per fer aquestes coses malament, les empreses privades.
Al final, jo crec que arribaran més a nivell uniformització des de la Unió Europea, que és el que ha passat. La llei aquesta de contractació que va canviar el 2017 va ser per un canvi a nivell europeu. Jo crec que arribarem més al punt que tot això es solucionarà mitjançant directives, si acabem tots vius després del que està passant ara, però... Anirem cap a un entorn més homogeni perquè la Unió Europea ens forçarà a tenir un entorn més homogeni en general. I això serà, crec que bo, per poder avançar tots, perquè si no tenim un problema, seriós.
Anàvem a totes les convocatòries europees d'interoperabilitat per veure com ho feien. La darrera va ser a Sofia. I del govern espanyol érem tres. Només tres governs. Perquè la resta preferia mirar a Madrid. I que hi anessin els de Madrid, a veure com se fa això d'integrar amb Europa, ja ho faran ells. La idea que teníem alguns era diferent. Era, no, anem a mirar com ho fan a Europa I si Madrid ho fa, doncs perfecte, però si no, fem-ho nosaltres primer.
Sí.
Amb aquestes coses estan molt més avançats.
Sí, s'ha de fer i ja et dic que és el futur, crec que hem d'anar cap aquí, no ens queda més.
També el sistema de banca ha estat bastant motivat que estigui més obert per qüestions europees. Si haguessis deixat el SEPA, poder encara no estaria tan avançat. I en realitat sí, estàs siguent un motor important de canvi, a més amb bones dotacions econòmiques, perquè no només et diuen que ho facis, sinó que també hi ha fons. Gairebé tot el software que desenvolupàvem, la meitat estava finançat per Europa. I era el camí, per mi era el camí més clar per aconseguir una tecnologia molt més eficient. I una de les coses que vàrem fer és que el nostre registre guanyés un Premi Euro. El software regional lliure, amb el Sharing and Reuse Award, el vàrem tenir el tercer premi de l'any 2017 com a software de registre, que és una peça important, que era lliure i que ho podia utilitzar moltes organitzacions a base d'APIs, amb una estructura oberta, encara que no el poguessin posar en els ajuntaments de les nostres illes perquè després no el deixaven connectar pel CIR. Però bé, el premi ja el teníem. I, en certa manera, aquest premi va ser per marcar una mica de territori, dient, aquí s'està fent bé. I nosaltres ja ho faríem, el nostre RegWeb, que és com es diu el software RegWeb 3, perquè l'utilitzés qualsevol govern. Això sí, no podríem donar el suport, no podríem crear un ecosistema, que és el que fa qualsevol empresa privada, que quan ofereixes un producte, doncs tens els teus webinars, tens el teu servei de suport, tens el teu sistema, el teu servei de formació. Això també és una altra cosa que és un tabú en un govern. Si tu has creat un bon producte lliure, publicar-lo al GitHub ja era una novetat tremenda. Però això no basta. I tots ho sabem, que pel fet de publicar un software, automàticament aquest software no és un èxit. No. És el començament, el fet de publicar-lo. Doncs bé, sí, se'ns ha tornat a tallar. Avui tenim un dia complicat de wifis. Estava dient que el fet de publicar un software al GitHub és només el començament, perquè doncs, el software que no està en producció és un software que no existeix i si està publicat, només està publicat, no està en producció. I perquè estigui en producció molts ajuntaments, si estigui en producció moltes administracions, fa falta gent preparada en conèixer aquell software. Els autors, nosaltres, hauríem d'haver ofert webinars, haver ofert suport, haver ofert formació, tenir fins i tot gent anant als llocs donant suport al començament per posar-ho en marxa i això és un negoci que no forma part de les administracions, ni molt menys tenir serveis de software per a altres empreses. Això com ho fas? És que no crec ni que existeixi la figura jurídica d'una factoria de software d'una autonomia donant serveis a altres autonomies perquè és que poder, tampoc hi ha cap altre govern autonòmic que ho pugui contractar i que sigui legal contractar això.
Però és que potser s'ha de crear. És que potser és que hem d'evolucionar cap aquí. I potser això s'ha de crear. Potser s'ha de treballar en aquesta direcció. I si tens una bona direcció de tecnologia i està operativa i està fent coses, s'ha de poder fer i s'ha de donar el servei als altres. I me'n recordo fa molts anys, a l'època de que cada comunitat autònoma traia la seva distribució de Linux. Cadascú tenia la seva pròpia distribució de Linux. I totes, clar, ningú donava servei, sí. Per tant, no servia de res.
Perquè no. Van acabar morint en segona guanta alguna, que sí que va fer algun equip bo, com València, que educació la tenen ben cuidada però i que els hi permet fer algunes coses regionals. Però això també se podria fer amb una personalització d'una altra distribució.
Correcte.
Sí, seria un altre tema per obrir. Per això, de vegades, quan apareixen serveis com el de Google per a les escoles, dius, empreu-lo. Sí, encara que hi ha molta gent que s'hi oposa perquè diu que és Google i que estem venent les dades dels fills, i no. Si mires la llicència, és el Google Workspace, que pots tenir tu la clau i tot està xifrat en els servidors en la teva clau, Google no veu absolutament res, i dius, mira, hi ha una eina única per tots els escolars que quan s'aixequin o se posin tots a fer feina entre les 8 i les 10 del matí, que seran, en el cas de Catalunya, doncs 1,5 milió de logins, allò no peti. I allò funcioni cada dia perquè hi ha enginyers a Google portant allò que tenen sous de 6 xifres i el govern no hi ha tècnics en llocs estables perquè hi ha sous de 6 xifres per mantenir un sistema que doni servei a tots els alumnes al mateix temps. Això, quan existeix en el món privat ben mantingut, com en el cas del Google per Educació, la meva idea era utilitzem-lo, perquè és que no, nosaltres no ho farem mai, no ho tindrem mai així, amb aquesta estabilitat i qualitat per milions de persones cada dia, perquè això és un altre.
Sí, sí, sí. Bueno, i amb tot el tema de confinaments i formacions online que s'ha hagut de fer i tot això, evidentment, tenir una eina potent que et permeti tenir connectades molts alumnes és imprescindible. És que ho hem viscut, ho hem vist, i és necessari. És que no ens hi podem negar, la realitat. La realitat és aquesta.
No, hi ha gent que ho està fent amb un parell d'escoles de Barcelona i això funcionarà, però al moment en què això ho escales a totes les ciutats i pobles de Catalunya, a totes les comarques, a totes les escoles, no hi ha un equip estable, ben pagat, capaç de mantenir-ho en el mateix nivell que ho pot mantenir Google o qui sigui, que formi part d'un projecte d'escala global. Això amb enginyers molt bons, situats en llocs molt estables i molt ben pagats, que nosaltres a l'administració no ho tindríem mai.
Potser el problema aquí és, aquí, parlo ara mateix, que només hi ha Google. No hi ha la part d'educació de Microsoft no està molt estesa, la part d'Apple tampoc està molt estesa, i per tant la sensació que dona és de monopoli. Però sí que als Estats Units està més estesa la part d'Apple, està més estesa la part de Microsoft, i per tant hi ha més competència real. És que potser el que hem d'incentivar és que vinguin més, en lloc de dir no, Google no, sinó que vingui Microsoft, que vingui Apple, i en parlem. I a veure que se'ns adequa més al que necessitem. Però, evidentment, no podem... Això és que no podem mantenir.
No, no. Hem intentat arreglar el món. No sé si ho hem aconseguit. No. Però ho hem explicat i aquestes coses no se saben sovint, no s'expliquen. Es veu i es posa tot al mateix sac, empresa pública, empresa privada, sense tenir en compte les dimensions de cada cas, ni tampoc la quantitat de treballadors i de clients que hi ha darrere de cada cas, ni el funcionament intern. Són tantes i tantes variables que jo, una vegada que ho vaig passar i veure, m'agrada divulgar-ho perquè no veig que no se sap i que és necessari que se sabi perquè quan sabem on està el problema és més fàcil que trobem solucions. I crec que el problema és molt endogàmic, el sabem només els 4 que hi treballem. I quan vaig veure que tu també tens ganes de parlar-ne, dic que ho hem d'aprofitar.
Sí, perquè és un tema que m'apassiona, perquè al final la tecnologia és una cosa que considero imprescindible. I al final l'administració s'ha de relacionar amb ella d'alguna manera i evidentment ha de ser aquesta. Aleshores s'ha de, i no des del punt de vista ja només de persona, sinó com una vista de companyia, necessitem que les coses funcionin. I si no funcionen, doncs hem de millorar-les. Hem de millorar-les. El que no hem de fer és amagar el cap sota la taula i dir no, ho hem de solucionar i la manera és parlar-ne i que es vegi.
Moltes gràcies, David, per aquesta xerrada, amb moltes interrupcions. No sé com quedarà en el muntatge, miraré de fer jocs de mans i que surti una cosa interessant, però possiblement serà una mica menys fluida, quedarà diferent que les altres vegades. Això de les wifis domèstiques per videoconferències vàries al mateix temps ha d'estar molt, molt ben afinat i no, en aquest costat no ho tinc ben afinat, ho reconec.
Molt bé, encantat, Benjamí.
Gràcies, una abraçada.